al Pou.
José Miguel Mulet és doctor en bioquímica i professor a la Universitat Politècnica de València i l'entrevistem avui al Pou per parlar d'un altre llibre, en aquest cas, Menjar sense por. Benvingut al Pou.
Hola, què tal? Ben trobats.
Estem vivint un moment d'una certa psicosi alimentària?
Sí, estem vivint un moment d'una certa psicosi alimentària perquè totes les notícies relacionades amb crisis alimentàries, amb contaminacions i tal, tenen moltíssim ressò als medis de comunicació, però això no es correspon a la realitat. La realitat és que el menjar, avui per avui, és molt més segur que ha sigut mai en la història. I, de fet, aquestes notícies, si tenen tant de ressò, és per estranyes, perquè la majoria de la gent està menjant tres voltes cada dia i tot el menjar que trobem als supermercats o als mercats és segur gràcies als exhaustius controls que tenim.
De fet, quan parles amb persones de la indústria alimentària et parlen de la gran quantitat de controls que hi ha tant en l'elaboració com en el transport. Per què no quadra al final la imatge que acabem tenint?
Pues perquè la imatge, diguem, que donen des de molts mitjans de comunicació, moltes voltes per interès periodístic, perquè ja saps que és el que diuen, no? Que un hombre, que un perro muerda a un hombre no és notícia, que un hombre muerda a un perro és notícia. Entonces, és a dir, dir que l'alimentació és segura no és cap tipus de notícia, no té cap interès. Però de repente dir que una persona ha menjat no sé què i s'ha intoxicat o que n'hi ha por per tal, pues això té més tiró, té més ressò, interessa més als mitjans de comunicació. Clar, el problema és que si domessis en notícies d'estes, pots crear una psicosis pensant que no tenim cap tipus de seguretat alimentària, quan la realitat és exactament el contrari.
De fet, parlàvem en un altre programa dels avenços de la medicina, de com és ara molt millor que abans gràcies a la ciència. Imagino que això també ha incidit molt en la seguretat alimentària.
Sí, i això, en números a la mà, és inqüestionable. Per ficar-te un exemple, l'any 86 es morien a Espanya unes 6.000 persones a l'any de disenteria, de febres tifoides o de brucel·losis, que són enfermetats relacionats amb mala qualitat de l'aigua o mala qualitat dels aliments. Avui no es mor ningú. És a dir, en un període de 30 anys hem aconseguit una millora de la qualitat alimentària brutal, fins al punt d'haver erradicat enfermetats. Tu pensa que, per exemple, fa 20 anys tu te n'anaves a un xiringuito de platja, demanaves una ensaladilla russa i es deia ensaladilla russa perquè una de cada sis tenia salmonelosis. Vamos, avui en dia és molt raro que acabes mal unes vacances per tindre una intoxicació. En canvi, si te'n vas a altres països, sí que és molt freqüent. En la qual cosa no podem queixar-nos de la seguretat alimentària que tenim.
Mm-hmm. I no només es tracta d'aquesta seguretat en l'elaboració i en el transport, també hi ha polèmica al voltant de determinats elements que formen part d'aquesta cadena. Per exemple, hi ha sectors molt beligerants amb els pesticides que asseguren que deixen traces al menjar que ens acaba afectant. Això és veritat?
A veure, si aquests sectors són beligerants, el que tenen que fer és aportar les dades. És a dir, traces n'hi ha de tot, i no perquè el menjar sigui pitjor, sinó perquè els mètodes d'anàlisi cada volta són més sensibles, i coses que antes no podíem trobar o no podíem detectar, avui es detecten. Entonces, lo important en química analítica no és el què, sinó el quant. El que sí que es pot dir és que no n'hi ha cap dada que mos diga que estan tinguent un problema per les traces de pesticides, que sí que és veritat que ara es detecten i antes no es detectaven, però no perquè no estigueren, sinó perquè no teníem mètodes d'anàlisi suficientment precisos. És dir, ara mateixa, que suposa que és quan pitjor estem de pesticides, quan més química li fiquen al menjar i tal, és quan més alta esperança de vida tenim. És quan la gent viu més temps i millor. Si mos estan envenenant o estan fent malament, perquè no n'hi ha cap dada estadística que el permeta veure que n'hi ha cap tipus de problema. De fet, la paranoia està en que la EFSA va emitir un informe l'any 2013 dient que no n'hi havia cap data epidemiològica ni cap dada estadística que fera pensar que estaven tinguent algun tipus de problema per a residus de pesticides. I si no el tenim, no és perquè ara es fiquen i antes no, al contrari. El problema és que antes es ficaven sense cap tipus de control i ara n'hi ha un control exhaustiu sobre què es pot posar i sobretot quan es pot posar. És a dir, quan un agricultor fica algo de lo que està autoritzat, que cada volta n'hi ha menys productes, pues també té unes dades molt estrictes i n'hi ha un control tant a nivell de mercat com a nivell de distribuïdor de quin nivell màxim de residus autoritzat té, i aquest nivell en general s'està complint perquè n'hi ha inspeccions contínues. Entonces, dir que cada volta tenim més pesticides i tal, pues no és cert.
De fet, normalment aquestes teories s'emmarquen en altres teories més aviat conspiratòries sobre domini mundial i aquesta mena de coses.
Sí, bueno, però és que això serveix per tot. Això serveix per dir que cada volta estem més envenenats o per a dir que Michael Jackson sigue vivo. Entonces, a partir d'ahí, no crec que valga la pena perdre molt el temps.
Perquè, a més d'aquests sistemes que comentàvem per maximitzar la producció, com són els pesticides per evitar malalties, hi ha corrents que defensen també que cal deixar de menjar làctics. Quina base pot tenir això?
Pues cap, vull dir... T'explique. Sí que és veritat que n'hi ha poblacions, i és un tret genètic, que de majors no tenen capacitat per a digerir la lactosa. Entonces, és gent que té intolerància a la lactosa i és gent a la que recomana que no prenga lactosa. Però n'hi ha altre tipus de poblacions que tenen la capacitat de digerir lactosa en l'edat adulta. Una persona que no tinga cap problema en la lactosa no té cap problema en prendre llet en l'edat adulta. És a dir, és un aliment tan bo i tan vàlid com qualsevol altre. El problema és que ara s'ha ficat de moda a dir que els aliments més freqüents són els més perillosos, els menys recomanables. Home, si fos veritat, jo crec que ja estarien tots morts, perquè, a veure, qui no ha begut mai llet? És a dir, és que vulgués o no, és un aliment tan freqüent, si realment fos un verí, jo crec que ja estarien tots morts fa temps.
També va haver el cas de la carn vermella.
Sí, es va dir que la carn vermella era cancerígena, i el que no es va explicar és que la llista esta que elabora la IARC és una llista qualitativa. És a dir, el diu que s'ha vist en determinats estudis que pot produir càncer. El que no el diu és la quantitat. És a dir, quant és que menjar per a aquesta probabilitat si tingués que tindre-la en compte. I el problema és que la quantitat no es va fer cap tipus de canvi en les recomanacions de menjar carn roja. És a dir, sabia ja que n'hi havia una relació entre el consum de carn roja i determinats tipus de càncer, però és per a consums molt alts. I també són qüestionables, perquè, per exemple, els països on més carn roja es consum, com és, per exemple, Argentina, resulta que no és el país on més incidència de càncer colorectal n'hi ha, o sigui que els estudis són prou qüestionables. El problema és que es va crear una bola de neu i una alarma que estava absolutament injustificada.
I en un altre àmbit, vostè també ha tractat el tema dels transgènics, que és un altre tema polèmic en l'alimentació, però de fet tot el que mengem tècnicament és transgènic.
A veure, tècnicament, tot el que mengem, els seus gens són segur modificats. Els segur modificats perquè tots són espècies cultivades, i les espècies cultivades no estan en la natura, venen de milers d'anys d'homes i dones fent creuaments, fent mutacions i triant, i de fet, cada dia ixen al mercat varietats noves. És a dir, cada volta veus les tomàques Raf o les tomàques Kumato, fa 20 anys no existien. Són varietats relativament noves. La taronja, la mandarina Nador Cot, que és una de les que està triomfant aquests últims anys, és el mateix. O sigui, que tot està manipulat. La diferència en un transgènic és que aquesta manipulació la fas a la carta, la fas dirigida. Curiosament, en Europa tenim una política antitransgènica molt forta, però que no està justificada. L'únic que ens ha fet aquesta política antitransgènica és perdre el liderat tecnològic, que és que els nostres agricultors no puguen competir amb els agricultors d'Àsia i dels Estats Units, la qual cosa ha sigut un perjuici brutal. Curiosament, aquesta llei també és molt hipòcrita, perquè en Europa no es deixa que els nostres llauradors sembren transgènics, però sí que es deixa que s'importen. A la qual cosa la batjanada és brutal.
Quin sentit té això?
Pues mira, pregunta-li als polítics que han votat a favor d'aquesta llei. Jo, per si acaso, quan li ho he pogut dir a algú, no, li he dit que estava clavant la pota fins al corbelló, però bueno.
Però llavors, la qüestió és que pots importar transgènics però no els pots sembrar.
Exacte. Així n'està la llei europea. Jo li diria a la gent que preguntara als partits polítics que propugnen aquest tipus de llei que quin sentit tenen, perquè jo ja el dic, ho veig absolutament aberrant. És a dir, tu, el cas més sangrant és el del cotó. És a dir, en Europa no es pot sembrar cotó transgènic, en la qual cosa tota la zona de cultiu de cotó, que estava sobretot a Andalusia, s'ha quedat sense poder competir amb la Índia i Austràlia i Pakistan, que estan sembrant cotó transgènic, en la qual cosa redueixen els costos, perquè no tenen que ficar insecticida. però sí que es pot importar. El 50% de la roba que n'hi ha a Espanya es fa en cotó transgènic. Fins i tot els billets d'euros es fan en cotó transgènic. És una cosa que jo no ho entenc. Però bueno, la culpa dels polítics, què vols que el diga?
I a què atribueix una miqueta aquest rebuig tan frontal als transgènics?
Un rebuig que només existeix a Europa. I té uns motius històrics. A l'any 95, les organitzacions ecologistes munten una campanya en contra dels transgènics. Per què? Pues bàsicament per màrqueting. Perquè les campanyes tradicionals, que eren les de les nuclears i les de les ballenes, estaven perdent pistonada perquè ja pràcticament s'havien complit els objectius i la gent li estaven deixant d'interessar. I llavors es busquen un enemic absolutament fictici, que són els transgènics, sense cap tipus de data i sense cap tipus d'evidència de que això poguera suposar algun perill. I és una campanya que en Europa troba molt de ressò, perquè en aquell moment la primera empresa que tenia transgènics disposats per eixir al mercat era Monsanto, que era americana, i llavors les empreses europees, diguem, que veuen que Monsanto es anava a llevar al mercat. I llavors, diguem que no van fer res per oposar-se a aquesta campanya. No diré que la van suportar, però tampoc van dir que no es van queixar massa, perquè indirectament es convenia. Però què va passar? Que en Europa es va instal·lar la por antitransgènica, que ha tingut que normatitzar-se, perquè fa 20 anys dient que no quiero transgènicos. Ara resulta que com els medicaments i els fàrmacs són transgènics, ara diuen que no quiero transgènicos en el campo. Lo de les farmàcies ja no ho diuen.
I llavors, per tant, un cop hem parlat del tema dels transgènics, que imagino que queda prou clar, que es tracta, si més no, de que el que abans potser fèiem amb l'experimentació sobre el camp, ara ho podríem fer dins un laboratori, potser no hi hauria tanta diferència. Hi ha una altra, l'última corrent de la qual volíem tractar, és l'alimentació amb producció ecològica. Realment té efectes evidents sobre la nutrició?
No. Simplement, si te la pots permitir, em sembla perfecte. A veure, la nutrició ecològica o l'alimentació ecològica no és més que una alimentació que està produïda d'acord al Reglament Europeu d'Agricultura Ecològica. Si tu te'n vas a aquest reglament i mires, es basa en el que es diu la fal·làcia naturalista, de que el permet només ficar coses que siguin naturals i no el permet ficar coses que siguin artificials, en un criteri una mica raro, perquè, per exemple, permet els hivernacles i permet altres coses. Que tu el que li poses siga natural vol dir que va ser millor o pitjor? Pues no necessàriament. En la natura n'hi ha coses molt perilloses. Per exemple, n'hi havia un fungicida o un pesticida que es gastava en agricultura ecològica, que era la rotenona, que es va tindre que prohibir perquè era molt tòxic. I n'hi ha fertilitzants i molècules sintètiques que són molt respectuoses amb el medi ambient. Tot depèn del seu context. El problema és que el reglament este es basa en natural artificial. I després, el més graciós és que el mateix tipus de conreu, el mateix tipus de cultiu, tu el pots cultivar com a ecològic o com a convencional, en la qual cosa, a nivell nutricional, al final, la diferència va ser mínima, perquè és que estàs parlant del mateix cultiu. És a dir, perquè li fiques un pesticida o li fiques un altre o li fiques un fertilitzant o un altre, tampoc va tindre molta diferència en el producte final. De fet, quan s'han fet els estudis, la majoria dels estudis han vist que a nivell nutricional eren absolutament similars. Només n'hi ha un o dos estudis que veuen alguna millora en l'ecològic, curiosament tots fets per societats d'agricultura ecològica o per gent vinculada a aquestes associacions, però en fi, curiositats de la vida. I després el problema és que al gastar mètodes de producció poc eficaços, la producció cau en picat, i després quan hi ha menys producció és més car. És a dir, que és un model d'agricultura molt elitista, perquè no tot el món se'l pot permetre.
Per dir d'alguna forma requereix poder-ho pagar, no?
Exacte, i de fet...
I es tracta més aviat d'una creença que no tant d'un efecte...
No hi ha cap evidència que siga millor. Des del punt de vista de la seguretat alimentària, per al fet de gastar adobs d'origen natural, és a dir, estiércol, pues tenen moltes més alarmes i moltes més contaminacions. De fet, la crisi més greu que hem tingut a Europa, que va ser la famosa del pepino, que no eren pepinos, va ser per uns brots que eren d'agricultura ecològica, per al tema de que n'hi ha prou problemes de seguretat, etcètera, etcètera. Però és que a nivell social, a veure, quan tu no vaig al supermercat de tota la vida, al supermercat del cantó, i ja ho vega que tot és ecològic, però és que la producció és mínima i és més aviat de club del gourmet.
Mm-hmm. I una última pregunta, molt breument. A què atribueix aquest creixement de certs mites i certes llegendes sobre l'alimentació?
Pues mira, ho atribueix principalment a que la gent en els països occidentals pot permetre's l'alimentació. És a dir, quan una persona està en un país on no té que menjar, pues li dona igual que el menjar sigui ecològic, que sigui transgènic o tal, perquè és una necessitat bàsica i el que vol és cobrir-la. Quan una persona té la necessitat bàsica coberta, és quan pot perdre el temps en mites, en tonteries, etc, etc, perquè no li dona el valor que realment té i no distingueix el que és important de lo que no ho és.
Doncs José Miguel Mulet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Esperem poder parlar amb vostè més endavant sobre, sobre molts altres temes.
A vosaltres.
Al Pou.